Doncs sap que estem a divendres i busquem el dia internacional. Doncs avui és el Dia Mundial del Cacau. Que no de la xocolata, del cacau. El que sí que és veritat és que la xocolata necessita un bon cacau. I si pot ser, fes-me cas, ja sé que això del dolç ens agrada molt, però com menys sucre, millor. I si pots arribar al 99% i assaborir aquell gust del cacau, que és amarg, que no és dolç, i t'acaba agradant, doncs tindràs molt de guanyat. Això sempre ens ho ha explicat el nostre nutricionista, el Cristian Didier. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Bé, doncs, què tal, com estàs? És divendres, avui és 7 del 7, 7 de juliol, dia de Sant Fermí, que això ja ens ho han explicat, però el que sí que t'he d'explicar és que avui en dia amb les xarxes socials i WhatsApp i tot això ens ho enviem tot, però que va ploure ahir, però que va ploure molt a la nostra comunitat veïna i concretament a la capital, a Saragossa, que teníem por de que si arribés cap aquí a Lleida o no. Sí que va ploure, però molt menys del que va caure allí. De fet, a Lleida al final van caure 8 litres per metre quadrat, a la Femosa, a Arboretum, van ser 3, 27 al Cogul, 20 a les Borges, 21 a Serós i a Torres, 32 a Fraga. Sí que van caure molt de cop, es va posar molt negre, llamps, trons, tot això, sí, però al final re comparat amb el que ha passat a Saragossa, que déu-n'hi-do. Hores d'ara, estem a 30 graus, avui hem tingut una bona nit, evidentment després de la pluja i la refrescada d'ahir al vespre hem baixat fins als 18,3 graus i això s'ha traslladat en el que hem estat pràcticament 2 graus per sota del que està considerat com nit tropical. Parlem amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez. Marxem cap a l'Observatori de Lleida. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia a tothom.
Bé, ahir a Saragossa concretament va passar, sí, allò que ens has explicat moltes vegades. Es va formar un capítol meteorològic d'aquells que és difícil de preveure.
Sí, sabien que alguna cosa passaria, però mai se sap exactament a quin lloc i a quina hora.
Clar.
Ahir van sorgir molts nuclis convectius, aquestes nuvolades de tempesta del sistema ibèric, i van lliscar en direcció sud-oest-nord-est, i van creuar en perpendicular la vall de l'Ebre, i algunes van afectar sobretot a Vitòria, la capital d'Àlaba, que allí va ser una gran marsada que va quedar tot blanc, com si hagués nevat, i després la de Saragossa. El problema és que la repercussió és molt més gran si cau a dins d'una ciutat.
Clar.
Per dues raons. Primer, perquè viu molta gent, i segon, perquè està pavimentat.
I clar,
54 litres que van caure en Saragossa no és una monstruositat, però si cau sobre una ciutat, tot llisca, el terra no xucla res, i evidentment les autovies i els carrers, amb una mica de pendent, es van convertir en rius. Això ja va passar a Lleida. El que passa és que va passar fa molt temps, però pot tornar a passar, que va ser el 27 de setembre del 92, que van caure 78 litres de cop. Tenim números de que qualsevol dia, però que ha de caure damunt de la ciutat. Són la forma de ploure de l'estiu, quan hi ha molt aire fred en alçada i unes circumstàncies que es diu cizalladura, canvi de direcció del vent en alçada, molt important, i provoca aquesta situació. Sabien que algo passaria, i clar, altres llocs també va ploure, és a dir,
sí,
la zona de Calanda, el Canyís, tot aquest, hi ha fotografies extraordinàries, precioses, de les nuvolades, gairebé, que sembla que van acabar en un tornado, encara que després no hi cauen, i després, aquesta variabilitat extrema. Lo normal és la variabilitat extrema. Extrema vol dir ploure molt en un dret i no res en un altre, i entremig, pues, una varietat de pluies. De fet, les comarques del més al sud de Lleida són les que van rebre més precipitació. Estos 32 de Fraga, entre 30 i 35 al Canó, Castelldans i Torrebeses, que va haver també petites inundacions al caure també de cop.
És important, Armando, l'apreciació que has fet, i és veritat que si plou, evidentment, també la terra quan plou molt, molt de cop tampoc l'absorbeix, però és una altra història. Però clar, a les ciutats, sí, i normalment els embornals acaben estant
sí, sí,
bruts.
S'acaben tapant.
Llavors, clar, si tenim carrers amb una mica de pendent, es va sumant la quantitat i cada vegada es va sumant més, i veiem aquestes imatges que han arribat.
Sumant 50 clar. Litres cada metre.
Clar.
I les ciutats, a vegades, pues, a veure, una ciutat petita, com deia, no sé les dimensions, però si és 3x3 o 4x4 quilòmetres, pues 4x4 són 16 quilòmetres quadrats. Quan els milers de metres que n'hi ha a sobre, a la que plou, tenim quantitat de mil...
Allò on surten aquestes imatges
de
cotxes flotant i tot això, i és un
problema. I que van cap a les parts més baixes i allí s'enclota, s'inunda... Bueno,
Armando, escolta, com tenim el cap de setmana?
Bueno, avui tenim la darrera tongada de precipitacions, però ell quedarà més restringida al Pirineu i Prepirineu, que ahir no va ploure tant, tot i que ahir va ploure a tot arreu. N'hi ha molts indrets, una majoria del territori, que va ploure 1, 2, 3, 4, 5 litres, poca cosa, exceptuant en el sud de Lleida. Doncs avui quedaria més restringida, diguem que la frontera estaria en la Noguera, en la comarca de la Noguera, també vindrien des d'Aragó, i passarien 7, 8, 9, 10 del vespre-nit, i afectaria més al Pirineu i poca cosa més. No és un dia de grans tempestes a tot arreu.
Bueno.
I ja el cap de setmana s'aturen les tempestes, no hi haurà xàfecs ni tempestes el cap de setmana.
Val.
I
Armando, t'he de fer una pregunta.
A
mig termini, perquè jo
No, però el cap de setmana, ara les temperatures aniran pujant cada dia.
Però de cara a la setmana vinent hi havia prevista una pujada important de temperatures.
Sí,
això s'està mantenint o no?
Sí, n'hi ha, però no tan bèstia.
Vale.
És a dir, este cap de setmana podem tenir temperatures entre 30 graus en Viella i 35-36,
vale,
com molt 37 a la plana de Lleida.
Vale.
I dilluns i dimarts s'assolirien els valors més màxims, més alts, i a la plana de Lleida, sobretot al Segrià, sí que podien fregar els 39-40 graus.
Vale. Doncs
i
dimarts...
al Pirineu, fins i tot Viella podia arribar a 32-33 graus.
Doncs dimarts hi tornem.
I dimarts seria el pic. Després tornen a baixar una mica, però ja dins de la banda alta.
Doncs dimarts que tornarem a parlar, veurem fins on hem arribat i fins on podem acabar arribant.
Però bueno, enguany ja gairebé. Jo és que quan arribem al dia 15 te diré... Ja hem fet la meitat de l'estiu.
La meitat de l'estiu, ho sé.
No, però si no, encara
el meteorològic.
Ja se m'ha passat la meitat de l'estiu.
El meteorològic.
Bueno, cadascú fa els números com vulgui, però bueno, jo conto la meva idea personal, que no és personal, és que l'estiu comença l'1 de juny i acaba el 31 d'agost.
Meteorològicament parlant, eh? Molt bé, Armando.
I bueno, aguantar la caloreta que ve els propers dies.
Clar que sí.
Hi ha zones de la Segarra que des de l'1 de juny porten 170 litres. Ja no volen pluja. Li han destrossat els horts.
És que veus...
És a dir, hem de pensar que dins d'una situació de sequera n'hi ha llocs que s'inunden.
Que sí, que
estan
sí.
Convivint les inundacions i les sequeres. Impressionant.
Déu-n'hi-do.
Perquè la forma de repartir l'aigua de manera més uniforme, més humana, és el regadiu. Però... la forma de ploure no és d'aquesta manera.
No, ho sé. Armando, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tothom. Adéu.
Vinga, que et faig 5 cèntims de la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Clar, sí, estem parlant de pluges, però encara estem vivint amb un moment de sequera. Ja ho sé que pot semblar contradictori. Ja saps que hi va haver tractorada, que va arribar a Madrid per demanar que les ajudes que funcionin ja, que no s'esperin mesos, i de fet Unió de Pagesos insisteix que els ajuts per sequera han d'incloure tota la pagesia professional que ha patit restriccions pel rec. I els productors de fruita del Canal d'Urgell comencen a regar els arbres per salvar fins al 90% de la collita. La dotació extra d'aigua alleugereix els agricultors, que avisen que la fruita quedarà més petita del normal, però escolta, primer objectiu, salvar els arbres, aquest sembla que ja el tenim, i el segon objectiu és salvar la collita o part de la collita, i aquest sembla que s'aconseguirà. Fins entre el 80 i el 90%, potser serà més petita, però serà bona igual. I canviant de tema, t'explico que ja va estar amb nosaltres, la gerent de Càritas a Lleida, explicant les xifres i la quantitat enorme de recursos que han hagut de destinar a ajudar persones, cada cop més. Doncs bé, ara ens han donat les xifres a nivell de tot Catalunya, i Càritas, a nivell de Catalunya, alerta d'una cronicitat de la pobresa en fer un 17% més d'atencions respecte abans de la pandèmia. I ara ja hem passat de la pandèmia ja fa temps. Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, reclama a les administracions recursos per fer front a la pobresa.
Nosaltres sí que volem reiterar a les administracions públiques que la pobresa és cara i que han de prioritzar molt els pressupostos perquè no es pot combatre la pobresa amb migradesa de pressupostos.
Doncs aquesta és la realitat. Tota aquesta feina que fa Càritas i d'altres associacions són les que haurien d'estar fent des de les administracions i no fan. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que Lleida i Barcelona van ser les províncies que van tirar de l'economia catalana el 2022. Segons la Cambra de Barcelona, diu que el PIB de la demarcació de Lleida va créixer un 5,8%, i això és una bona notícia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja sabeu que de manera periòdica parlem de seguretat. Avui, de fet, ja hem parlat de seguretat amb dispositius electrònics i informàtics. A l'Infocope és un dels temes d'aquests que en parlem habitualment. La veritat és que el tema de seguretat és un tema que preocupa a la gent. I ara el que farem és parlar de seguretat, però a les portes de casa. Portes de casa, de l'oficina, a les portes, vaja. I ho farem amb el Fèlix Gómez, que és el copropietari de la botiga Lo Serraller, que la tenim aquí a propet de la ràdio, a l'Avinguda Catalunya número 26, i a internet els trobeu a loserraller.com. Des d'allí teniu totes les maneres de posar-vos en contacte amb ells. Fèlix, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Escolta, és temporada alta per una serralleria ara de cara a l'estiu?
Bueno, la veritat és que és temporada alta. Bueno, és temporada alta a l'estiu pel tema dels, bueno, dels robatoris. La veritat és que...
O la gent et pregunta més, bueno, es preocupen més.
Realment ja portem una temporada alta tot l'any. Ah, o sigui, no solament a l'estiu, tot l'any. Perquè el tema de la seguretat, al final, sí que és veritat que s'incrementa molt més al tema de l'estiu, a les èpoques d'estiu i tal, perquè la gent marxa de vacances. I sí que és veritat que notem molta més afluència de robos i tal. Però bueno, nosaltres, abans que res, abans de començar l'entrevista i tal, us vull agrair que ens dongueu aquest espai, doncs, per poder bueno, informar, ajudar, assessorar.
No, sí, jo tinc aquí una fulla de paper i un bolígraf. O sigui, jo et preguntaré i prendré apunts, no?
Ben fet.
No, és, aviam, bromes a part, és un tema que preocupa, com bé deies, i m'agrada que ho diguis tu, que has constatat que hi ha una preocupació ja anual, o sigui, ja no estacionària, sinó de tot l'any. Sí que el tema de les portes de l'estiu, doncs, pel tema de que pots marxar de casa un període prolongat, doncs, la gent s'ho pensa més, encara que després, doncs, marxes i escolta, a veure, que no passi res. Anem a parlar de portes, perquè vosaltres a Lo Serraller, Fèlix, i enteneu de portes, de tipus de portes, i després, t'ho dic perquè fa anys, el tipus de porta potser és el que ens interessava més. Una porta blindada, o sigui, hi havia les portes normals, després van sortir les portes blindades, dic van sortir a nivell de pisos, de que ja et venien les cases noves, te'ls venien amb aquest extra d'una porta blindada. I després ja les cuirassades, que això ho veiem a les revistes, a la gent amb molts diners, amb aquelles cases que es feien, i ficaven la porta cuirassada. Afortunadament, tot això s'ha democratitzat més i ara, doncs, podem muntar sense massa problemes una porta cuirassada al nostre pis.
Superimportant que la gent prengui consciència que avui en dia, doncs, els lladres, inclús els ocupes, però sobretot els lladres, tenen, saben molt bé el que fan. Llavors, això, la meva recomanació és que ja sigui a nosaltres, aquí a la botiga de Lo Serraller, o a qualsevol altre professional, perquè al final és el que diem, la seguretat és la que és, i hauríem de prendre consciència, doncs, que es mirin d'interessar, vale? Preguntar quin tipus de porta tenen, per si poden fer alguna millora.
Ja m'has parlat de dos parts, el pany i l'escut. L'escut és, diguéssim, el que envolta el pany per la part de fora.
Sí, correcte. O sigui, un escut, com diu la paraula, o sigui, com jo sempre dic, com el que porten els romanos. O sigui, un escut és una part molt forta, sol ser d'acer carbonitzat, o sigui, és un acer molt dur, que el que fa és envoltar el cilindre. El cilindre pot ser molt bo, o no tant, però a priori lo que fem amb un escut és protegir el cilindre de força. Vale? N'hi ha escuts també que són magnètics, que queden completament el cilindre tapat. O sigui, n'hi ha molta diversitat d'escuts.
O sigui, és protegir el cilindre, que per entendre'ns és allà on posem la clau.
Sí, la gent li diu vulgarment el pany.
Pany o el bombín, això...
Tots li diuen el pany.
El pany és tot el conjunt.
El pany realment és el mecanisme. Uh-huh. El cilindre o bombí, com la gent també ho entén, és on fiques la clau. Uh-huh. Llavors, aquí és on hem de ficar nosaltres protecció addicional, com pot ser un bon escut.
D'escuts, no patiu, perquè és que també el mercat ha evolucionat molt, i qui tingui problema d'estètica, escolta, quedarà bé amb la meva porta... Ara ja n'hi ha de...
N'hi ha de molts tipus.
De colors, formes, i tots són igual d'eficients.
Correcte.
Eh? I segurs. Bueno, un escut. Aquesta és una decisió relativament fàcil. Muntar un escut i ja està. Vale, anem al cilindre. El cilindre és on posem la clau. Aquí ve el quid de la qüestió, Fèlix, perquè abans teníem, quan dic abans, sembla que un ja tingui molta edat, però tampoc tanta. Eh? Abans teníem la típica clau de dents i prou, amb una guia per un costat segurament, però ja està. I després, quan van començar a aparèixer les portes blindades als pisos nous, et parlo de fa anys, van aparèixer aquestes claus planes amb...
Sí, li diuen claus de seguretat.
Sí, amb aquests foradets, que no arriben a ser foradets i tal. Bueno, a partir d'aquí, la cosa ha anat evolucionant, perquè al final el pany és la... ha de ser... si la porta està ben instal·lada i és de seguretat, ha de ser el punt obsessiu on hem de volcar els nostres esforços per fer-lo segur.
Correcte.
Al final és el que fem anar, per obrir i tancar. Si ens rebenten això, doncs la porta serà molt forta, però ens l'obriran. Fèlix, hi ha raons avui en dia per estar relativament tranquils? Hi ha panys, cilindres al mercat que diguis, escolta, això avui en dia encara no el 100%, però és molt segur.
Realment, el que...
Jo t'ho dic perquè per internet tots hem vist vídeos d'aquests d'obrir una porta en 25 segons.
Sí, o en menys. O en menys, sí, és veritat. A veure, realment el que pot estar realment tranquil és el que el client, la persona que hagi estat assessorada. Uh-huh. Si confiem, que això passa molt, que és que aquesta porta me la va muntar en el seu dia tal persona... Bueno, doncs aquesta porta ja no la porta. A lo millor la porta està molt ben instal·lada, però el que tu deies... el bombí, el cilindre, està obsolet, vale? I això la gent realment no és que... és que no ho saben.
Clar.
No ho saben. O sigui, ja és per desconeixement, no ho saben. I aquest bombí està obsolet, aquest cilindre està obsolet. De fet, doncs el que tu dius, ha sortit, o sigui, la evolució ha estat molt ràpida. Nosaltres, quan teníem, doncs què et diré jo, potser fa 15 anys teníem la porta blindada, teníem el bombí que podíem comprar a la ferreteria. Avui en dia, qualsevol bombí que podem comprar a la ferreteria, a priori, està obsolet. Me sap greu dir-ho així.
Obsolet vols dir, Fèlix?
Obsolet vol dir...
No és que no funcioni, funciona
bé. No, parlo de seguretat.
Però a nivell de seguretat ja és un joc de nens.
Correcte. O sigui, què passa?
Per nosaltres no, però pel que es dedica a obrir, sí.
Correcte. Què passa? O sigui, han sortit unes tècniques que no venen d'ara. El que passa és que cada vegada s'han perfeccionat més aquestes tècniques. S'han sortit unes tècniques que en el seu dia segurament hauríeu sentit, doncs, el tema del bumping. Bueno, doncs el tema del bumping funcione, perquè això no deixa de funcionar, però no es fa tant. Ha sortit una nova tècnica que es diu impressioning, que tampoc és tan nova. El que sí que és nou són les noves eines que han fabricat. Aquestes eines, amb el seu dia, doncs, bueno, això ve de la part de Bulgària, una empresa sèria, però que va ser, ara ja han sortit la rèplica a Xina, i és molt probable, doncs, que... De fet, fa no molt vam estar donant una formació a comissaria d'Urbana, allí hi ha una associació policial que es diu la IPA, i vam donar formació a alguns urbanos que van vindre amb aquella xerrada. Vam fer també formació a Mossos d'Esquadra, a Policia Andorrana també, tot això està pensat perquè ells poguessin identificar les noves eines, en el cas de fer un registre, i de fet és que les havien vist. O sigui, alguna vegada, doncs, bueno, amb algun registre d'algun vehicle, les han vist.
Fèlix, segons la teva opinió, escolta, jo avui m'he de canviar el cilindre, no la porta, vull dir que els cilindres són estàndards, per entendre'ns, sí. L'espai on es munta el cilindre és igual el que tingueu, es desmunta i se'n munta un altre.
Correcte.
Vale? Jo tinc la porta, que ja la tinc bé, o no, si no truquem a l'oserraller, a l'oserraller.com o al 618-62-87-56, i si no us passeu a veure, Avinguda Catalunya número 26 a Lleida. Jo tinc la porta que crec que ja està bé, de totes maneres el que dius, assessorament, no costa res de o t'envio una foto o passes un moment i m'ho dius.
A més, ja et dic, doncs, per aquest servei d'assessorament, o sigui, no cobrem res, o sigui, molta gent ens diu, què em cobraràs desplaçament? Home, mentre que sigui aquí a Lleida,
però no suposo que res. Vosaltres també et quedes més tranquil de dir, escolta, jo t'ho he mirat i... vull dir que vosaltres, si la porta la veieu bé, li direu, no, tranquils, la porta la tens bé.
Ho faim, o sigui, la veritat és que...
Si és que sí, sí, i si és,
si és que
no,
sí,
no.
Sí, i te li dic més, si és que no... Si és que la porta no va lo que, o sigui, no dona la talla, directament és que jo no li fico res. O sigui, no faré que es, aquesta és una altra, o sigui, lo que no faré és que es gasti diners amb, o sigui, tinc una falsa sensació de seguretat. O sigui, nosaltres aquí no entrarem. Nosaltres anem, donem el diagnòstic de la porta, si la porta és bona, que moltes vegades ho fem, o sigui, ens trobem portes cuirassades. Uh-huh. En el seu dia, doncs, hi havia una empresa a Lleida, doncs, que va muntar molta porta cuirassada i està molt ben instal·lada. Què passa? El pany, el que era el pany antigament, doncs avui en dia ja està obsolet aquest tipus de pany.
Un pany de fa 10 anys que era revolucionari o molt bo, avui en dia
està obsolet.
És d'aquests de...
Correcte.
Escolta, llavors, menys d'un minut te l'obren.
Llavors, és el que tu deies, és a dir, anem al puesto, mirem la porta, si la porta val la pena, perfecte, endavant.
Tirem en van,
correcte. Si la porta no val res, nosaltres no fem res. Bueno, nosaltres no. Nosaltres directament li direm al client, l'única opció que tenim és canviar la porta. És l'única.
Perquè això ho podeu fer vosaltres també, eh?
Nosaltres canviem moltíssimes portes.
Val, la porta la tinc bé. Fèlix, mira't el pany. I em dius, Ricard, aquest pany era bo en el seu moment, però s'ha d'actualitzar, perquè, per desgràcia, doncs, les tècniques també van evolucionant i això, doncs, encara que tu la clau és bona i el pany era bo, doncs, tens un tipus de pany que, de cilindre que s'acaba obrint fàcil avui en dia. Vale? L'he de canviar. Què em poso, Fèlix?
Bueno, podem posar qualsevol tipus de cilindre, n'hi ha diferents marques, ¿vale? Però qualsevol tipus de cilindre que nosaltres li diem gamma alta. N'hi ha diferents marques, Cava, Queso, Mauer, n'hi ha moltes marques, ¿vale? Són marques que mínim la clau de tindre tres sistemes de seguretat.
Això anava a preguntar, què les fan gamma alta o què les fan bones,
bueno,
respecte a les altres?
Correcte. O sigui, un cilindre de gamma alta són diverses coses. Una d'elles és que els materials, vale? Els materials ja no és el típic material de llautó, no, tenen una sèrie de reforços per poder evitar un atac o bé de rotura, o bé de fresat, o de taladre. També incorporen sistemes anti-bumping, anti-impressioning, el que dèiem, aquesta eina que es pot obrir en menys de 10 segons, vale?
Caram.
Correcte. Llavors, amb aquests cilindres ja hi ha molta tecnologia implantada, el que seria el cilindre. Per això et dic, marques com a, el que dèiem, no? Queso, Cava, Mauer, IN, o sigui, hi ha moltes marques que, a priori, depenent el professional que vagi a casa teua, doncs toque una marca o una altra perquè li pot agradar més, perquè el que sigui. La qüestió és que sigui de gamma alta i que tingui sistemes de seguretat actius i passius.
Al final... Seguirem tenint una clau a la butxaca, eh?
Seguirem... Bueno, sí, no. O sigui...
No, però...
Sempre hem de tenir la clau a la butxaca, sempre.
No, però em refereixo que sí, que això també ha evolucionat molt, però al final és una clau. Els tres sistemes de seguretat dels que parles ja venen incorporats a la clau, per entendre'ns.
Sí. O sigui, el cilindre té tres sistemes. Diguem, la típica línia de el que deies tu d'una clau de seguretat amb els foradets, vale? Gairebé foradets. Aquesta seria la més bàsica. Després li pots incorporar incorporar que tingui peces mòbils, li pots incorporar que tingui una ranura, com si fos una clau de cotxe, vale? Que és relativament gran, doncs també té la ranureta a la clau, també pel canto de la clau també té uns foradets, o sigui, com a mínim que tingui això, entre 3 i 4 sistemes de seguretat. Per què? Ja no dic dos sistemes, perquè aquestes eines ja estan obrint claus amb dos sistemes de seguretat.
Déu-n'hi-do. Clar, ja tenim la porta, ja hem ficat l'escut, ja hem posat el cilindre, ja ens heu explicat normes de seguretat o consells de manteniment a tenir en compte. Ja està, ja ho tenim, o ho reforcem, podem reforçar d'alguna
sempre,
manera.
Sí, nosaltres no som instal·ladors d'alarmes. No instal·lem alarmes, però a l'hora de recomanar, com a botiga de seguretat que som, de fet, nosaltres no fem còpies de claus. Nosaltres, els cilindres que comercialitzem, evidentment que te venen amb les seves claus, però tot el que toquem és amb targeta de propietat. Llavors, aquest cilindre, aquestes còpies de claus, és un sistema de seguretat ja addicional, no?, que puguis fer la còpia fora. El que em pregunta és del tema de què podem fer més, a part de reforçar la porta, ja sigui amb escut, ja sigui amb un cilindre de gamma alta, amb un forrejat inclús, també, vale? El que deia de l'alarma. L'alarma crec que és important. Si se pot, si ens la podem permetre, és important. És un sistema més. És un sistema més que dius, bueno, és que igual vius en una casa. Vale, doncs si vius en una casa, la porta d'entrada està molt bé que sigui molt forta. Per allí no t'entraran, però te poden entrar per un altre puesto. I una altra part important, un consell que us donem, és que també puguem tindre una caixa forta, una petita caixa forta ben instal·lada, perquè al final el que estem comprant és temps i soroll. O sigui, ens poden entrar a casa nostra, si tens la porta molt reforçada, per allí no entraran, podran entrar per un altre puesto, però al final hem de reduir el temps.
Clar. Doncs escolteu, loserraller.com, loserraller.com, aquí trobareu doncs tots aquests consells i les maneres de posar-vos en contacte amb ells. Estan a l'Avinguda Catalunya 26, hem parlat amb el seu copropietari, la botiga de loserraller, el Fèlix Gómez, que ens ha donat aquests consells. Jo espero vosaltres que també, jo he pres apunts, i la veritat és que si ens ho posen tan fàcil com, escolta, si esteu a Lleida, vinc, m'ho miro i et dono la meva opinió, doncs és un servei que si no el fem anar és un pecat. Per entendre'ns, si és que el que dèiem, tenir una porta amb un cilindre de fa molts anys, doncs no costa res que una persona que està al dia t'ho miri. Si us ho fixeu, la societat avança molt ràpid en segons quines coses i en d'altres potser no tant, però amb el tema de persones que se salten la seguretat va molt ràpid i per tant necessitem gent que estiguin al dia, molt al dia, perquè el que avui és segur potser d'aquí 5 anys no ho és tant.
Correcte.
I qui diu 5 anys diu 2.5 a vegades, per desgràcia. Per tant, loserraller.com, estan a l'Avinguda Catalunya número 26, la botiga de loserraller. Fèlix Gómez, escolta, que ha estat un plaer conèixer't.
Igualment.
I gràcies pels consells, que vagi molt bé l'estiu, per cert.
A vosaltres, gràcies per tot.
I ara sí, ja que ens plantarem ja a la 1 de la tarda, ho farem amb les estrenes de cinema. Tenim cartellera renovada, com quasi cada setmana. Alguna setmana no passa els divendres, quan hi ha algun festiu o alguna història. Però vaja, normalment els divendres hi ha aquesta renovació de la cartellera. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
He anat al cine.
Ei, he anat al cine. Quina pel·li has anat a veure?
Doncs vaig anar a veure Vesper, que és una pel·lícula belga, que és aquella que està ambientada en un futur distòpic, un col·lapse de l'ecosistema terrestre. Vesper, lluita per sobreviure amb el seu pare, que és un home que està mungit, que té com el cervell fora i es comunica a través d'una mena de robot.
Però què vas a veure? Però quines pel·lícules vas a veure? O sigui, serà que no havia coses a la cartellera?
La veritat, me va recordar una mica la trama de Terminator, però en biotecnologia.
Ah.
Així que, si Terminator és tecnologia, allò és més biotecnologia i botànica.
Més orgànic.
Saps? més botànic i més europeu. Al final, Terminator és una pel·lícula de James Cameron d'acció americana. I aquesta és belga. La veritat no em va desagradar, és mig bonica.
Mig bonica, vale, per res, mig bonica.
Esperava més bitxets, la veritat, ai, les coses així. Sí.
No.
Hi ha molta planta, poc bitxet. Molta planta, poc bitxet.
Vale, vale. Bueno, molt bé. Jo crec que cap crític al món ha fet aquesta apreciació d'aquesta pel·lícula. Poc bitxet i molta planta. Però bueno, deixem-ho així. Tenim estrenes, que en tenim 7.
Sí,
i una.
Més alguna altra.
7 i una.
Més alguna altra meva proposta que tenim exclusiva aquí a Lleida, que és el cinema La Fresca al Museu de Lleida, que és una activitat gratuïta.
És veritat, és veritat.
Que faran, comencen avui, de fet, amb la projecció de Wall-E, i seguiran doncs, amb Avatar, amb Mad Max Fury Road i amb Alcarràs, per últim, a final d'aquest mes.
Bueno. A veure, però...
és interessant la proposta.
Sí, sí, és molt interessant. I a més, això de veure-ho a l'aire lliure és una activitat que a mi m'agrada molt. De tant en quant m'agrada molt fer-ho,
A part, no ho fan gaire tard, és a les 10 de la nit. Uh-huh. Perquè aquí a Lleida tard hem fet fosc, saps?
Sí.
A les 10 de la nit ja podeu anar allí al museu i si us voleu portar la vostra cadira, pues res, seieu allí i tot bé.
Molt bé. Vinga, va, explica'm què s'estrena avui.
Doncs mira, avui tenim... Va, començo amb la de terror, que és la que menys t'agrada.
Va.
Es diu Reposo Absoluto. I és una pel·lícula de terror sobrenatural. Mira, t'explico. Després d'anys intentant formar una família, la Julie torna a estar embarassada i se'n va a viure a una nova casa amb el seu marit. Mm. En rebre l'ordre del metge de mantenir-se en repòs absolut per garantir l'èxit de l'embaràs, la Julie comença a patir unes aterridores experiències fantasmals, en plan... saps aquella pel·lícula de Paranormal Activity? Pues una mica així. Que desperten doncs, els seus dimonis els seus dimonis del passat i que faran que ella es pregunti si la casa nova està embruixada o si ella ho té tot a dintre el cap. Llavors, atrapada i obligada a enfrontar-se al seu passat i a allò sobrenatural que l'assetja durant el repòs absolut, la Julie haurà de lluitar per protegir-se a ella i al nadó que està a punt de néixer. La pel·lícula té unes crítiques nefastes, o sigui, molt males crítiques.
Vale.
Així que, sí.
Bueno, de totes maneres, us ho dic com sempre, si a tu t'interessa anar-hi, vés-hi, és igual el que diguin.
Sí. Vinga, tindrem també Su Único Hijo. És una pel·lícula, és un drama bíblic explicat de forma èpica que va sobre, bueno, després de ser cridat pel Senyor, la fe d'Abraham es posa a prova en el seu viatge de 3 dies per entregar el sacrifici al seu fill Isaac. No sé si coneixeu la història, però si us interessa, Su Hijo Único. Mm. Ai, Su Único Hijo. També és una pel·lícula estadounidense. Què més? Aviam, tindrem una pel·lícula que es diu Lyuben, que ens arriba des de Bulgària i és un drama sobre homosexualitat. En Víctor és un jove que torna al seu país durant les vacances d'estiu i en aquest viatge s'enfrontarà a les seves arrels, que és un poble deshabitat als Balcans.
Uh-huh.
Allí coneix el Lyuben, que és un adolescent orfe d'etnia gitana, que es guanya la vida, doncs, entre altres coses, venent fruit al costat de la carretera. El Lyuben té una nòvia embarassada i es mou en un ambient, en un entorn de pobresa i de gairebé indigència, però en Víctor i en Lyuben es coneixen i s'enamoren i fins i tot s'atreveixen a somiar malgrat les seves circumstàncies. Tindrem també una pel·lícula que, tot i el títol, no és de terror, ¿vale?
A veure.
Es diu El origen del mal. Mm. I és una pel·lícula a cavall entre el thriller, el drama i la comèdia negra. L'Estefan és un home gran, és un home ric, que té una família doncs, que està trencada pels gelos i per l'amargura. Les dones del seu voltant l'odien, que són les filles i la muller, i s'esforcen per fer-li la vida impossible, inclús matar-lo. Imagina't. És una pel·lícula francesa, eh?
Vale.
L'origen del mal.
De moment no n'he triat cap, eh?
Bueno, venga, que ja hi ha un parell de coses, va.
Va.
Vacaciones de verano, va, aquesta. És una comèdia amb Santiago Segura i amb Leo Harlem.
Ah.
Que fan de dos amics, l'Òscar i el Fèlix, que perden la seva feina i es veuen obligats a acceptar un treball temporal com a animadors infantils en un hotel de luxe. Però, a més, és que estan divorciats i, a més, aquell mes els hi toca els crios. Això és el que diuen la custòdia durant el mes d'estiu.
Sí.
Doncs, llavors, els hi fa impossible conciliar, compaginar-ho amb la seva nova feina.
Déu.
Així que decideixen emportar-se la canalla a l'hotel i amagar els seus fills per les zones d'empleats. Però, bueno, el plan resultarà ser un desastre. Ja.
El Santiago Segura està fent una pel·lícula cada estiu darrerament,
Sí, està molt canviat a banda. molt prim, ha sigut pare, bueno, s'ha canviat.
Bueno, bueno. Molt bé.
Què més tenim? Vinga, una altra pel·lícula espanyola que es diu Te estoy amando locamente. I és un drama ambientat als anys 70, en concret a Sevilla, el 1977. Uh-huh. En un moment en el qual l'homosexualitat està considerada un delicte, doncs una mare tradicional, la Reme, a qui dona vida a l'Anna Wagner, l'actriu Anna Wagner, doncs moguda per l'amor que sempre el seu fill s'involucra en el moviment LGTBI andalús en aquella època, que a més és un moviment que va estar gestat paradoxalment en l'entorn eclesiàstic. I després tindrem un documental que es diu Les guardianes del planeta, és un documental francès sobre balenes i vida marina. Comença amb una balena geperuda que es queda varada en una platja remota. Durant la lluita per salvar la seva vida, doncs descobrirem la història d'aquestes extraordinàries criatures habitants dels oceans del món. El documental ens porta a descobrir els territoris inexplorats i la societat escassament coneguda de les balenes. O sigui, com es comuniquen, com se relacionen entre elles i les seves notables habilitats i vides socials, que són increïblement riques i complexes. És una producció super emotiva si et flipen les balenes com a mi, que segurament l'han de veure.
Molt bé.
No me la perdré. Molt I a part bé. Que m'agrada veure aquests documentals de mar al cine. Jo vaig a veure Avatar, aquesta última, la de l'aigua, perquè me penso que és un documental d'aigua. I vaig una segona vegada per comprovar-ho. No, és broma, sabia el que hi va.
Home, són documentals que són dignes de producció cinematogràfica, molts d'aquests,
I tant. Sí. Els marítims i els de volcans, per mi, així, natura en estat pur i com que, bueno, aquí no tenim ni volcans ni mar, doncs m'agrada anar-lo a veure en pantalla gran, la veritat. Que Salou està aquí, vull dir,
sí, ho sé,
Cambrils i a cop de cotxe en una horeta t'hi plantes al mar. Vinga, i saps que t'he dit que teníem set pel·lícules? No sé si t'ho he dit.
Set pel·lícules més.
Sí, doncs anem al més un, perquè és una estrena que ja el dimarts dia 12... I és l'estrena de Missió Impossible, Sentència Mortal, parte 1. Ara ja les parteixen en diverses parts. A veure, l'argument és el següent. Aquesta és la setena entrega de la saga de protagonitzada pel Tom Cruise, que ho sapigueu. Setena. Se diu ràpid. I ell continua fent els seus dobles, els seus stunts, i no deixa que li facin un dat de... Cuidao. Uh-huh. I està gran, el Tom Cruise, però bueno, l'estimem igual. Després us explicaré també una polèmica sobre Tom Cruise.
A veure.
Vale. Mira, l'argument d'aquesta pel·lícula és que Ethan Hunt, que és el personatge de Cruise, i el seu equip s'embarquen en una nova i arriscada missió. Localitzar, abans de que caigui en les mans equivocades, una nova i terrorífica arma que amenaça la humanitat. Amb aquest pretext doncs, comença pues, aquesta cursa mortal que, a més, recorrerà el món en diferents escenaris reconeixibles. Uh-huh. Polèmica. Doncs resulta que tu saps que tenim grans estrenes ara, aquestes pròximes setmanes, que són aquesta del Tom Cruise, la del Christopher Nolan Oppenheimer i la de Barbie. Total, que va córrer la veu per Hollywood que Tom Cruise estava queixant-se perquè Oppenheimer li prenia les sales 3D i les sales IMAX i tal. Total, que per apaivagar el fuego de la polèmica, que va fer Tom Cruise? Doncs va comprar entrades per Oppenheimer i per Barbie i va fer un post moníssim a les seves xarxes socials on celebra que pel·lícules com Indiana Jones, que celebra els 40 anys del personatge el Harrison Ford, Oppenheimer i Barbie, doncs facin del nostre estiu un estiu super cinematogràfic.
Bueno.
Mira que majo Tom Cruise, per favor.
Molt bé.
És que no pots no estimar-lo.
De totes maneres, entenc que acabarà la saga Missió Impossible amb aquesta? Faran un final de dos parts o no?
Si és parte 1, n'hi haurà un altre segur.
Però un final de dos parts, igual que Harry Potter, en lloc de la 8 van fer 7 primera part, 7 segona part.
Doncs no sé si acabarà amb això, perquè, no sé, a vegades miro Tom Cruise i no sembla que tingui l'edat que té, perquè com que està tan operat, això és la sensiologia que
fa jove. Ja, però això és igual, el Harrison Ford segueix fent d'Indiana Jones, vull dir que, ja veus.
Ja. Doncs no ho sé, la veritat és que no ho sé.
Bueno, ja ho veurem.
No sé si serà l'última. Però bueno, llavors t'explico, perquè la polèmica no acaba bé aquí, amb estimat Tom Cruise, sinó que els altres equips de les altres pel·lícules també han comprat entrades per unir-se al challenge de donem suport a als altres blockbusters de la cartella.
Bueno, pues re, mira.
Molt bonic el gest.
Si ho fan...
d'anar-les a veure totes.
Sí. Fica-te-les a la llista aquesta.
Bueno, no, de fet, Oppenheimer i Missió Impossible me són igual. Tinc de veure Barbie, siguem
vale.
sincers.
Barbie, ja ho sé. Però que arribi la setmana que ve, no, l'altra?
La setmana que ve o l'altra, sí.
Vale.
Sí, l'altra.
Doncs escolta, la setmana vinent és la darrera de programació local, eh? O sigui que, a part de les
farem
estrenes...
Farem una mica de repassito.
Sí, escolta, a l'estiu s'esperen també aquestes, les que se sàpiguin, eh?
Molt bé,
doncs Laura Perfecte. González, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I nosaltres, ja que ens plantem a la una de la tarda, és tot un món, això del cinema i tot el que mouen i deixen de moure, i ara amb les plataformes encara més. Soc el Ricard Álvarez, arribem a la una. Després et parlaré i et presentaré un festival de cinema a Àger. Impressionant. No te'l perdis.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Estamos a viernes 7 de julio, San Fermín, con España en campaña y a la espera de una nueva ola de calor que promete ser de órdago. Con este clima político y meteorológico, en Murcia hoy intentan encontrar una salida al laberinto político que dejaron las elecciones autonómicas. Allí ganó con claridad el Partido Popular, pero le faltan 2 votos para la mayoría absoluta. La izquierda no suma y no podría arrebatarle el poder, pero Vox no está por la labor de entregar esos 2 votos que faltan si no entra en el gobierno regional murciano. El caso es que el reloj marca las horas y hoy ha tenido lugar la segunda sesión del pleno de investidura con el aspirante del Partido Popular, Fernando López Miras, que sabe que este viernes no va a salir adelante porque necesitaría una mayoría absoluta que, como estamos contando, no tiene. El siguiente paso pues ya será el lunes, en la segunda vuelta de la investidura, donde el Partido Popular solo necesitaría una mayoría simple, conseguir más síes que noes. Se podría pensar que, bueno, que lo tiene fácil, porque basta con que un solo diputado de Vox se abstenga, pero la formación de Santiago Abascal dice que o votan a favor o votan en contra, pero que ni se plantean la abstención. Tienen el fin de semana, es verdad, por delante para poder negociar y seguro que lo van a hacer, pero si no hay acuerdo es posible que los de Vox el lunes voten también que no, con lo que daría lugar a una investidura fallida. ¿Y entonces qué? Pues entonces habría que dejar pasar 2 meses para volver a votar. Si ya en septiembre siguen igual y no hay un candidato, tendrán que convocarse nuevas elecciones. Murcia es el escenario más complicado ahora mismo, pero Aragón es otro de los puntos donde no acaban de ponerse de acuerdo estas 2 formaciones, el Partido Popular y Vox. Allí Jorge Azcón, del PP, se presentará a la investidura en un debate para el que no han puesto todavía fecha, precisamente porque no hay nada cerrado. Y el problema, el mismo que en Murcia, que Vox quiere entrar en el gobierno y el PP quiere gobernar en solitario. Ahora bien, peor pintaba la cosa en Extremadura y mira por dónde ya tienen acuerdo. Al final, las urnas les condenan a entenderse porque si no se entienden, podría condenarse en las urnas si hubiera nuevas elecciones. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya Ángel Correas.
Asuntos, Pilar, que llaman mucho la atención y que desde luego encogen el corazón, ¿eh? Dolor y consternación entre los vecinos de Oporriño, en Pontevedra, que este mediodía han guardado un minuto de silencio por la muerte de un niño de 2 añitos en el interior de un vehículo. La policía investiga si el pequeño sufrió un golpe de calor después de que la madre le dejara durante unas horas en ese coche para ir a trabajar. El ayuntamiento ha decretado 2 días de luto y se han suspendido las fiestas patronales. Una nueva ola de calor disparará los termómetros hasta los 44-45 grados a partir de la semana que viene, mientras se reponen de las fuertes tormentas registradas ayer en Aragón y parte del País Vasco. Es una de las 5 comunidades autónomas que están en alerta, que siguen en alerta por tormentas y lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado. Las otras son Navarra, País Vasco, La Rioja y Castilla y León. Y la princesa Leonor ha visitado por primera vez esta mañana la Academia General Militar de Zaragoza. Hoy no llovía, eso hay que decirlo, ha tenido buen tiempo. Acompañaba a su padre, a Felipe VI en la entrega de despachos a los nuevos tenientes del Ejército de Tierra. Precisamente, dentro de 6 semanas, la princesa ingresará en este centro militar para comenzar su formación castrense de casi 3 años. Y ya conocemos quiénes van a ser los padres sinodales que van a participar en la Asamblea General del Sínodo de los Obispos. Entre los españoles están el arzobispo de Barcelona, el cardenal don Juan José Omella, que es miembro nato, el coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal, monseñor Vicente Jiménez Zamora, el arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, el obispo de Solsona, monseñor Francisco Simón Conesa, y también el sacerdote Luis Manuel Romero, secretario del equipo sinodal. Y hoy, que se celebra la fiesta de San Fermín, 7 de julio, el arzobispo de Pamplona ha presidido también la misa del patrón de Navarra en la parroquia de San Lorenzo, donde se conservan las reliquias del santo. A esta hora continúa la procesión por las calles de la capital de Pamplona.
Y es día de presentaciones en el Real Madrid y en el Atlético de Madrid. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En el Real Madrid, la del turco Arda Güler, que es el 5º fichaje de la temporada y que acaba de ser presentado en Valdebebas, Arantxa Rodríguez.
Arda Güler ya luce sonriente y seguro la camiseta del Real Madrid. En su discurso de presentación ha dicho contundente que quiere ser leyenda del Real Madrid para emular a un futbolista que también lo fue como Di Stéfano. Posteriormente, en la sala de prensa, también con mucha firmeza, ha asegurado que ha venido al Real Madrid a competir, a jugar, a ganarse el puesto y que no tiene la idea de salir cedido. Además, ha asegurado que cuando le llamó el Real Madrid dejaron de importarle el resto de propuestas y que con Ancelotti ha hablado en varias ocasiones.
Y en el Atlético de Madrid, presentado este mediodía el defensa y ex capitán del Chelsea, César Azpilicueta, que por cierto llega con ambición por la Champions.
Sería absurdo decir aquí que con llegar a octavos estamos contentos, porque no es así, hay que ir viendo en cada momento. Ganar la Champions es uno de los máximos logros que he conseguido en mi carrera y ojalá que podamos estar hablando de aquí a 10 meses, ¿no? que se ha conseguido.
En Wimbledon se acaba de retirar Paula Badosa, resentida de su lesión en la espalda. A las 2:30 juega Alcaraz ante el francés Müller. Comienza además la 7ª etapa del Tour, terreno llano hasta Burdeos, y a la 1:30 arrancan los entrenamientos de Fórmula 1 en Silverstone.
Estàs en Mediodia Cope.
I escoltem tot seguit la glosa del nostre bisbe Salvador.
Els cossos fràgils, els imatges cessants. En aquests setmanes d'estiu sembla un sarcasme parlar dels cossos més fràgils que habiten i ens acompanyen diàriament, perquè l'estiu és propici per comentar situacions plenes de platges i muntanyes. És temps de contemplar en revistes i diaris cossos modelats per dietes i ungüents. Tots són cossos perfectes. Davant les constatacions anteriors, sembla una dissonància parlar de fragilitat i absència de bellesa, accions amb els altres per participar de les seves alegries i de les seves dificultats. És una realitat complexa, digna de ser estudiada, com ho han fet els 1000 sabers que hem manejat per a situar-la en els seus límits precisos. Però hi ha una certesa que no admet cap discussió. Tot ser humà té la mateixa dignitat en la consideració i en el tracte. No hi ha diferències entre uns éssers humans i uns altres per raó del seu origen, ètnia, condició social o cultural. Els cristians diem que en haver estat creats a imatge i semblança de Déu no existeix una precedència o jerarquia social que exalti un grup o el denigri fins a l'aniquilació. Tots som iguals davant del Creador i mereixem el mateix respecte. Tot això ho dic després de comprovar un any més l'atenció afectuosa que reben els malalts que peregrinen a Lourdes. Els seus cossos, amb molts anys i marques en el rostre, no són agradables de veure. No obstant això, són estimats i tractats com a germans. És admirable la quantitat de voluntaris que es desviuen per ajudar-los en tot moment. Hem coincidit, com en anys anteriors, amb peregrins malalts i voluntaris d'altres diòcesis. Tots actuen de la mateixa manera. No voldria ser reiteratiu en descriure novament aquesta situació. Sabeu que els cristians, que coneixem la preferència de Jesucrist pels malalts, pobres i esclosos, estem obligats a no fer cap mena de distinció entre germans. Així vos ho desitjo a tots. Demaneu-li que totes les organitzacions caritatives d'Església ho facin sempre així. Agraïm les moltes persones que tenen el coratge de cuidar i curar els altres. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Gràcies, sóc el Ricard Álvarez i comencem el migdia.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ara parlarem d'una activitat en la que, mira, ara m'ha vingut al cap, no ho tenia preparat, parlarem de moltes estrelles, la veritat és que parlarem de moltes estrelles perquè ens n'anem a Àger, i ja sabeu que Àger té el certificat de Cell Starlight, que és poca contaminació lumínica, perquè ja sabeu que hi ha uns observatoris astronòmics impressionants i que a més estan, com deia, certificats, i on es pot veure un munt d'estrelles des d'Àger. A ull nu, ja directament, no et fa falta anar, home, si ho vols veure a fons, cap a l'observatori. Però tot això és per dir-te que a partir de dijous dia 13 de juliol hi haurà unes altres estrelles, les de cinema, perquè aquest any s'organitza el primer Festival Internacional de Cinema d'Àger. I per parlar d'això, doncs està amb nosaltres avui el seu codirector, l'Albert Carbó. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
No t'ho havien dit mai, això de les estrelles i lligar-ho amb les estrelles de cinema?
Doncs no, dit així, no. I la veritat és que has venut molt bé Àger, però és que és un lloc espectacular, sí. que la gent ha de conèixer.
Home, jo tinc la sort, a veure, vull dir, perquè m'he mogut i he vingut a visitar-lo més d'una nit, i la veritat és que és espectacular, i el certificat de Starlight així ho corrobora. Albert, escolta, com neix aquest Festival Internacional de Cinema d'Àger?
Doncs mira, perquè jo estic en el món del cinema, tinc una productora, i a part com a actor també, doncs, tinc molt contacte, i a part, doncs, jo tinc un lligam a Àger molt especial, perquè tinc una casa, sóc un enamorat de la zona, i bé, la veritat és que fa molt temps que estic anant per festivals de cinema, i l'any passat vaig pensar que seria espectacular poder portar un festival de cinema aquí a Àger, donar-li una mica de vida, de portar així un projecte cultural especial. Ho vaig proposar a l'Ajuntament i la veritat és que molt ràpid s'hi van sumar a la idea, i aquest any, doncs, neix el festival.
Com neix? És a dir, o sigui, com neix, no com neix. Sí, quin és l'objectiu d'aquest festival?
Doncs la idea una mica era apropar cinema de qualitat a la zona, que al final doncs no hi tenim un fàcil accés. I bé, tenir una bona programació, activitats diferents, i una mica també apropar cinema internacional. Vull dir, això teníem clar que volíem tenir films d'altres llocs, perquè al final el cinema doncs ens permet apropar realitats que a vegades ens són llunyanes. I bé, doncs al final dins la selecció també comptem amb 5 projectes que són de fora. Bueno, la veritat és que hem tingut com... ens van enviar 400 projectes i en aquesta primera edició, sí que ha sigut un èxit rotund, i hem pogut fer una selecció molt acurada i molt bona.
Caram, escolta, doncs, mira, com tu deies al principi, l'heu sabut vendre bé, eh?
Sí, sí, de veritat és que no ens esperàvem, perquè és una primera edició, doncs normalment cal que et coneguin perquè la gent t'enviï projectes, però sí, sí, sorprenentment en una setmana vam rebre 400 projectes que hem hagut de visionar tots, i això també ens ha permès doncs al final tenir un recull de 15 curts que estan en competició oficial, amb una qualitat brutal. De fet, un d'ells va estar a la preselecció dels Oscars d'aquest any. Caram. En tenim diversos que han estat a la preselecció dels Goya, i en tenim d'altres que encara no han estat a la preselecció dels Goya perquè són molt nous, però que segur que estaran els de l'any vinent. Vull dir que hi ha un nivell molt alt.
Molt
i també volíem animar la gent a venir, perquè a vegades el curtmetratge sembla que sigui com el germà petit del llargmetratge, no? Però hi ha històries boníssimes i cada cop hi ha molt més nivell en el gènere del curtmetratge. Es fan coses brutals.
La veritat és que segurament té més dificultat fer un curtmetratge que un llargmetratge. Dic dificultat perquè si vols acabar enviant tot el missatge i tens menys temps, ha d'estar més currat, per entendre'ns, tens menys temps per dir el mateix. Per tant, és bo el que dius, vull dir que no l'hem de menysprear el curtmetratge, ni molt menys.
S'ha de ser molt més concís, però mira, l'altre dia parlàvem amb la Conxita Casanovas i em deia, ostres, hi ha molt més risc últimament en el curtmetratge que en el llargmetratge, perquè al final doncs, les noves veus del cinema sempre comencen fent curts, no?, per mostrar els seus treballs, i la veritat és que ara s'estan fent uns treballs espectaculars. I a part que avui en dia no estem molt habituats a veure vídeos curts a TikTok, a Instagram, vull dir que el curtmetratge en realitat està més viu que mai, sí, i poder explicar històries en poc temps.
Tens tota la raó. Albert, escolta, quan et va venir al cap aquesta, o quan us va venir al cap aquesta idea i bueno, anem a donar-li forma, clar, això és un festival de cinema on les projectem aquestes pel·lícules. El lloc que heu triat també crec que és espectacular, eh?
Clar, la seu central del festival és la Col·legiata de Sant Pere d'Àger, que és una edificació increïble del segle XI, i teníem clar que si es feia Àger havíem de fer les projeccions allà. Vull dir que, a part de tot el que projectarem, la bellesa del paratge ja, només per això ja val la pena anar. I a part hem afegit algunes activitats, per exemple, el divendres, després de la projecció de llargs, que sempre fem a la nit, a les 10 de la nit, després vindran els companys del Parc Astronòmic del Montsec, que abans comentaves, i faran una sessió d'observació d'estrelles amb làsers, amb puntents làsers i amb telescopis per tota la gent que assisteixi a la projecció de divendres. És a dir, que a part de tot el tema de cinema, doncs també hem ficat altres activitats que ho complementen. També tenim food trucks a la plaça del poble per fer sopars populars, dos concerts, vull dir que ho hem volgut vestir una mica més, no?, de festival en aquesta primera edició, i que esperem que a partir d'aquí doncs, la cosa vagi creixent també.
Us dono la web, que no l'havíem dit encara, www.ficda.cat, això són les inicials de Festival Internacional de Cinema d'Àger, ficda.cat, o si no, busqueu Festival Internacional de Cinema d'Àger i us sortirà. Està tot molt ben explicat, el concurs, la programació, els premis, jurat. Veig també una sessió de Joves 72H.
Sí, aquesta secció paral·lela, Joves 72 Hores, quan vam idear el festival, teníem clar també que volíem que fos transversal i una mica que tothom hi pogués participar i que acabés esdevenint un festival de tothom, de tota la gent de la zona. I llavors vam voler captar l'atenció dels joves i vam fer aquesta secció, que bàsicament doncs, hem anat a centres educatius que han participat de Lleida i de Balaguer, on van fer doncs, unes masterclass de cinema, i aquests alumnes han hagut de fer un curtmetratge en tan sols 3 dies. Caram. És a dir, l'han hagut d'escriure, de rodar i de muntar en 3 dies, ens l'han enviat, i tenim un jurat jove doncs, que ha valorat aquestes feines, i el dia 16 s'entregarà doncs, un guardó i un premi amb diners en metàl·lic al millor curtmetratge de Joves 72 Hores.
Clar, o sigui, al final no és només per ells una mostra, sinó que és hi ha concurs igual,
Clar, una mica la idea és que mica en mica aquest any han participat 5 centres educatius, però que mica en mica doncs, cada cop hi participin més i acabi sent doncs, una secció una mica que hi hagi com una competència però en sentit positiu entre les escoles i bé, perquè al final el cinema i els curtmetratges són un mitjà perfecte per explicar històries. Una mica la idea era doncs, que això, que els joves comencessin a habituar-se amb el llenguatge cinematogràfic, que veiessin realment la quantitat de coses que es poden explicar a través de l'audiovisual i una mica doncs, posar en pràctica tot això.
Albert, el funcionament, veig que, insisteixo, a la web ho teniu tot, www.ficda.cat. Veig que funciona de la següent manera. Cada dia teniu una projecció i, a més, una sessió. La sessió, suposo que són els que entren a concurs i la projecció és bueno, una pel·lícula que podem gaudir a pantalla gran a l'entorn incomparable.
Sí, així per resumir-ho molt, molt ràpidament, el FICDA d'aquest any es composa per 15 curts a competició oficial, que diguéssim que són els que poden tenir al final els guardons, i aquests 15 curts els hem dividit en sessions de 5 cadascuna, que es projectaran dijous, dia 13, divendres 14 i dissabte 15, això a les 10 de la nit, però a part d'això, tant divendres com dissabte projectem un llargmetratge que és Un sol radiant i Un salt de plom, que són dues pel·lícules boníssimes que per encara no estan a cap plataforma, per tant animem molt a que la gent vingui a veure-les perquè són de rabiosa actualitat. I després fem, doncs, tenim aquests sopars populars amb food trucks pel mig. Val. I és important que la gent també vingui perquè hi ha un premi del públic, no?
Ah.
Que al final, com volem que tothom hi participi, doncs totes les persones que vinguin a veure doncs, tenen quelcom a dir, no? I al final, doncs, després de les projeccions es pot votar i el curt que sigui més votat, doncs l'últim dia se li entregarà al guardó del públic. Mm.
Albert, per venir, com ho fem? Venim i ja està? Hem de reservar, hem de comprar entrada?
Doncs com hi ha un aforament limitat, nosaltres hem posat que s'ha de reservar entrada. Mm. Aquesta reserva d'entrada es fa per la web, hi ha un lloc que es pot clicar que posa reservar entrades, i s'ha de reservar per cada sessió que es vulgui venir.
Val.
Es pot venir a tantes sessions com es vulgui, però es necessita com una entrada per cada sessió. Mm. Li hem posat un preu simbòlic de 3 euros cada sessió, que es podrà pagar abans d'entrar allà.
Val.
Llavors, si es té aquesta reserva feta, fins a 10 minuts abans de la projecció tindran preferència les persones que hagin reservat entrada, que nosaltres també necessitem una mica per saber l'aforament que hi ha.
Clar.
A partir de que faltin 10 minuts perquè comenci la sessió, llavors es deixarà entrar a tothom per ordre d'arribada fins a completar l'aforament.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, que el mecanisme jo crec que és correcte. A més, el tema de la reserva s'ha d'entendre perquè hi ha l'aforament limitat i, per tant, des de l'organització necessiten manegar una previsió, una previsió per saber, escolta, com anem, si obrim o no obrim. O sigui, si obrim, vull dir que si hi ha molta gent esperant sense reserva, doncs poder-li dir, escolta, que això està molt ple, vull dir, no, o no us feu il·lusions, o sí, ja ho veurem. Sí. Estem parlant de dijous dia 13 de juliol, divendres 14, dissabte 15 i el diumenge dia 16, que és quan hi ha la catifa vermella, que també ve que la muntareu.
Sí, sí, fem catifa vermella, que en aquest cas la catifa vermella serà blava, que és el color corporatiu del FICDE, però sí, per aquesta catifa doncs, hi passaran tots els membres del jurat, la gala final la presentarà el Xavi Canalia, i venen els equips dels curtmetratges a recollir els seus premis. I a part de tot això, a les projeccions que es fan entre setmana, bueno, de dijous a dissabte, també comptarem amb la presència dels membres dels equips, perquè pensem doncs, que al final és un espai molt propici per poder doncs, parlar d'allò que s'ha vist, tenir contacte amb els directors, amb les directores, amb els actors i les actrius, i després doncs, dels visionats doncs, poder comentar, que al final doncs, el cinema a vegades ens queda com molt lluny, no? Sempre
sí.
Anem al cinema i no aconseguim veure els equips que hi ha darrere, però una mica també volíem com apropar aquests equips i la majoria dels equips passaran pel fit. Així que animem a tothom a venir a aquestes projeccions i després doncs, quedar-se en aquests minicol·loquis que farem posteriorment.
És interessant, cada dia comença l'activitat, diguéssim, a la tarda vespre, depenent del dia. Jo us recomano que aneu d'hora, deixeu el cotxe ben aparcat i gaudim d'Àger, Albert, també. Vull dir, tenim tot el poble a la nostra disposició per fer turisme, per després anar a veure la projecció que haguem triat i gaudir del poble.
Sí, tenim un poble amb una gran bellesa, amb moltíssimes coses per veure, a nivell de natura també. Els més aventurers també poden fer paratent,
ja,
que
sí.
Allà és un lloc perfecte per tirar-se. I bé, és que hi ha moltíssimes activitats, és el que comentes, no? Doncs de poder inclús passar tot el dia pel poble
i
a partir de la tarda ja començar a venir al festival.
És una bona idea. Qui pugui, qui tingui l'agenda, escolta, al matí ja estàs allà a Parques, el que et deia, i tranquils, que no us avorrireu, que Àger hi ha moltíssimes coses a fer i a més ara tenim aquest Festival Internacional de Cinema d'Àger. Ho teniu tot ben explicat a la plana web www.ficda.cat. Si teniu intenció d'anar-hi, ja podeu connectar amb aquesta plana web i reservar les vostres entrades. No haureu de pagar res a l'hora de fer la reserva, sinó a l'entrar, 3 euros per persona. I després, com bé ens deia l'Albert, per exemple, el tema dels food trucks és dissabte a la nit, que fa així ja...
Divendres i dissabte.
Divendres i dissabte, que fa més festa ja,
Sí, dijous per la inauguració, després d'aquesta primera sessió que passarem el primer dia, tenim un sopar pica-pica càrrec del festival amb una copa de benvinguda perquè tots puguem doncs, brindar per l'inici d'aquest nou esdeveniment, no?, que ha sorgit.
Molt bé, doncs escolta, Albert, la nostra enhorabona, que us vegi tot molt bé. És una primera edició, però està muntat al mil·límetre, de veritat, que us connecteu a www.ficda.cat i allí ho teniu tot explicat, l'entorn
si no hi heu estat mai, us encantarà, i després a gaudir del cinema, que no només les pel·lícules famoses, per entendre'n, són les bones. Hi ha molt bon cinema que, per desgràcia, mai arribarà a una sala de cinema, i que amb aquests festivals se'ls dona l'oportunitat a les actrius, actors i a tot el seu equip, però també al públic que assistim, a gaudir d'aquestes peces que després difícilment al circuit comercial les acabarem veient.
Sí, és quasi així. Molt bé. A part, són curtmetratges molt bons amb temàtiques que jo crec que són molt rellevants per a tothom i que, en realitat, hi surten també actors que són molt coneguts per a tothom. Vull dir que, al final, els actors també confien en aquestes històries, en aquests projectes. Només falta ara que les persones doncs, també hi confiem i les anem a veure.
Molt bé. Albert Carbó, codirector del festival. Escolta, el que et deia, enhorabona, que us vagi tot molt bé i gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Ens veiem al FICDA.
Doncs a part així, ja directes a les dues, penúltim espai groc de la temporada, que ja saps que acabem la setmana vinent, avui és penúltim i per tant anem a gaudir-lo, com sempre ben acompanyats. Està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon divendres a tots i a totes.
També està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ben acompanyada, per
I
cert.
I tant, sí, sí. Avui ja ve amb nosaltres la Josa Nofre, que és la responsable de l'àrea infantil i juvenil.
Molt bé.
Hola, bon dia.
Bon dia. Que crec que ens coneixíem.
Sí.
Però com que és prepandèmia, doncs quasi tenim els comptadors posats a zero. Eh? Sí. És increïble la pandèmia el que va arribar a fer, a part de temes sanitaris. Doncs benvinguda.
Gràcies.
I també està amb nosaltres la Puri Terrado, que és la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados. Puri, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, Puri, per cert, com estàs? Vas recuperant després de la intensitat del concurs internacional de piano Ricard Viñes?
Doncs sí, ens anem recuperant perquè realment va ser un esforç molt gran, però estem molt satisfets perquè la ciutadania va respondre molt bé, i estem molt contents amb les persones que ens van seguir tant a les xarxes com en directe, com al concert final.
Ens ho vas vendre molt bé, Ens ho vas vendre molt bé, de totes maneres. Escolta,
home,
dels tres finalistes, va guanyar el que a tu t'havia agradat més o no?
Doncs és que em van agradar els tres. Els tres eren diferents.
No aconsegueixo mai que es pronunciï la Cúria.
Saps què passa? Que no podem explicar-ho.
Ja, però ja ho sé.
A veure,
però jo t'ho pregunto
cada any. El concert de Chopin del francès me va agradar molt perquè tenia una sonoritat extraordinària aquell noi i bé, però eren característiques molt diferents els uns dels altres i al final pues, jo penso que va guanyar el que més ho mereixia, no?
De totes maneres, Puri, suposo que com cada dos anys amb la intenció de segurament acabar veient, no sé si a mig o llarg termini, a qualsevol dels tres finalistes a nivell internacional,
Sí, de fet, jo vaig rebent ofertes de concerts amb orquestres o sols en què estan dins d'agències pianistes que hem tingut nosaltres aquí al concurs i això ens omple de satisfacció.
Clar que sí. Molt bé, ja vam començar l'estiu en viu. Puri, fer-nos un repàs, sobretot de les activitats aquestes musicals, que diguis, aquestes no us les podeu perdre.
Doncs mira, avui mateix, a les 10 del vespre, estarem a dalt a Gardeny, on farem un espectacle que es diu L'Arpa, que parlava amb els estels. Evidentment l'Arpa és la nostra artista lleidatana Berta Puigdemassa, que interpretarà música, normalment és improvisada i ens fa l'acompanyament, no?, musical d'unes explicacions que ens donarà un especialista en astrologia
Astronomia.
Astronomia.
Perdó,
astronomia.
Perdó. Astronomia, sí, és que...
No, que les dos sí. Miren cap dalt, cap a les estrelles, però de maneres diferents.
Però d'una manera molt diferent.
Sí.
El Francesc Sabater, que ens narrarà llegendes sobre la vida als estels, no?, sobre la vida en altres llocs de l'univers, en commemoració a l'aniversari del Joan Oró, en què tots els equipaments ens hem unit i estem programant coses en aquest sentit, no? Convidem el públic a portar-se una estora o una tovallola, però també posarem 50 tombones que podran, llavors les persones estan en aquestes tombones observant el cel també, no? O sigui que serà de lo més estiuent.
Això és a les 10. Si voleu agafar tombona, a les 9, ben bé.
Sí. Doncs sí.
Oh, clar.
Però bé, jo penso que serà molt bonic perquè hem agafat Gardeny perquè ens apagaran els llums del castell, de tal manera que pensàvem que era el lloc amb més foscor de
però el concert, on es fa? A dalt a la terrassa?
No, al camp.
Ah, val, camp. A baix, però al costat del castell.
Sí, al costat del castell i estarà il·luminat amb uns llumets.
Sí.
Vermells, perquè tothom s'hi vegi, no? Malgrat estigui a les fosques, puguin arribar al lloc on es fa. O sigui que hi haurà un fil conductor que seran aquests llums vermells que ens marcaran el camí.
Això és una activitat d'accés lliure i gratuït,
eh? Accés lliure, gratuït i bé, de gaudir una estona a l'aire lliure en una hora que estarem també fresquets.
Saps què passa? Que l'arpa, potser perquè és un instrument que no acostumem a veure més sovint, em fa molta gràcia de veure-ho en directe, eh?
Sí, doncs és un instrument precisament que la Berta Puigdemassa el que es dedica és a fomentar la coneixença d'aquest instrument que no és habitual
per això.
Ni a les escoles de música ni als concerts, no? I llavors nosaltres pensem que també és una tasca divulgativa de primer nivell per a donar-ho a conèixer i tant de bo que pugui incorporar-se aviat al conservatori, no? Perquè el conservatori no és una disciplina que ensenyem. De fet, la Berta Puigdemassa, quan va entrar a estudiar música al conservatori, quan era petiteta, ja deia que volia estudiar arpa i nosaltres vàrem fer la gestió de... Ella va estudiar piano al Conservatori de Lleida, però anava cada setmana a Barcelona, al Conservatori de Barcelona, a preparar-se a fer arpa, de tal manera que vam fer un expedient compartit per poder ja acabar el grau mig amb les dues titulacions, la de piano i la d'arpa.
Molt bé. Doncs avui a les 10, al Castell dels Templers, hi ha zona d'aparcament al costat mateix, per tant, fàcil accés.
És fàcil, sí.
I sobretot és qüestió d'anar amb tranquil·litat i després deixar-se portar, eh?
Doncs sí, tindrem personal també que ajudarà a tothom a trobar el lloc, eh? O sigui que no hi ha problema.
Molt bé, Puri.
Després, el dimecres que ve, no ho hem programat des de l'auditori, però sí des del teatre, els dimecres se fa circ a la Seu Vella i tindrem també circ a les 8 del vespre, per tant... És un programa que està pensat per a les famílies, no? A les 8 del vespre els nens ara a l'estiu estan en plena activitat i per tant tindrem una companyia que es diu Sol Circus i ens faran acrobàcies i humor i ens faran bàscula amb estil xinès i jo crec que el circ agrada a tothom. I, per tant, tindrem les tombones, també,
sí.
Ja col·locades allí, al seu lloc habitual, perquè és on hem programat les activitats en general d'estiu en viu, al costat del fossat.
Que la proposta de circ Puri, com bé deies, és tots els dimecres de juliol.
Sí, a les 8 del vespre.
Vale, cada setmana coneixerem una companyia diferent, eh?
Diferent, sí. I llavors, la setmana que ve, el dijous, dia 13 de juliol, A les 9:30 del vespre tindrem un concert d'Alicia Rey. Alicia Rey és una noia fotògrafa, compositora, cantant, toca la guitarra i tenen un grup que es diu Sense Sal, que presenta el seu nou disc, Liminal, un projecte molt personal, amb cançons íntimes que busquen transmetre, no?, tot allò que les imatges solament no poden transmetre. Mm-hmm. D'alguna manera serà un entorn molt íntim i són un grup de 5 noies, o sigui que també apostem per la dona i per la programació en femení.
Molt bé. Ara no ho tinc, ho podeu buscar, eh? Si fiqueu Estiu en Viu 2023 Lleida, us sortirà l'enllaç cap a la programació i cap a la plana,
sí,
per tenir-ho tot, però no sé si sou practicants de ioga, eh? Perquè hi ha unes activitats de ioga a la Seu Vella, eh? També.
A la Seu Vella també. No, sí, a veure...
No, què vol dir? Que ets practicant o que no ets practicant? Puri.
Jo sóc practicant, però a casa meva.
Vale. Espera, Antònia.
Què? Manem.
No sé si et veig amb una esterilla
sí,
i fent...
Jo fa 30 anys que fa ioga.
Sí?
Sí.
Cinturó negre, la Antònia de ioga. Jo sé.
Jo no.
Maribel?
No.
Jo tampoc, eh? Però sí que és veritat que ho he volgut començar moltes vegades i és curiós com ens costa fer aquest primer pas. Després suposo que ja t'enganxes, eh? O ja entres a la roda. Però no sé, ho dic perquè la gent que ens escolti, si vol provar-ho per primera vegada, anar-ho a fer a la Seu Vella, doncs igual és un fet diferent. Bueno, que és un fet diferencial està claríssim. Pot ser una experiència. Bueno.
Jo crec que sí, perquè l'entorn també hi fa molt.
Oh, i tant.
Et dona pau, et dona relaxació i en un entorn tan bonic com aquell, doncs l'experiència ha de ser única.
I tant. Doncs Estiu en Viu, això només cal buscar i tindreu allí totes les activitats que han programat. Ja van començar el juny, eh? I estiraran fins al 31 d'agost, a l'agost amb menys intensitat, però seguirà havent activitats per la gent que ens quedem a la ciutat de Lleida. Doncs,
sí.
Puri Terrado, escolta, com sempre, un plaer. Ens escoltem la setmana vinent, que ja farem el final de temporada.
Sí. Només dir que ja hem presentat la temporada, si de cas la setmana que ve
doncs
parlem.
Mira, l'avancem,
sí. Sí, i bé, que tothom que vulgui ho pot mirar a la temporada, al web de la temporada o al web de l'auditori o de l'escorxador, i allí tindreu ja tota la tardor.
Molt bé. Puri, una abraçada.
Moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ara ja ens anem cap a la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia Capdevila. Què m'has d'explicar?
Bueno. Nosaltres a la biblioteca només destacar això, que estem en horari d'estiu, que és aquest horari que fem els dilluns a la tarda, com és habitual, el dimarts, dijous i divendres de les 9 a les 3 de la tarda i dimecres de les 9 del matí a les 8 de la tarda. Mm-hmm. Vull dir que intentem que tothom pugui tenir alguna estona que li vagi bé per venir a la biblioteca.
Molt bé.
A la biblioteca han preparat moltes mostres de fons, vull dir que tothom que vingui es trobarà, per exemple, vaig al claustre, es trobarà una mostra de fons que en diem Bibliospress, que hem separat tot de documents per cada continent, tant si pots anar de viatge com si resulta que no pots anar de viatge i vols a través dels llibres o dels documentals viatjar en aquell lloc.
Que també es pot, eh? I segurament serà més còmode, no passaràs tanta calor i més millor de preu, eh? Vaja, ja t'ho dic ara, eh? I faràs cues.
I faràs, sí. Llavors, bueno, que tenim preparat això.
A part de per buscar-li la part positiva,
sí,
si,
dius,
si no
sí,
pots
sí.
viatjar físicament, doncs anem a posar la part positiva de fer-ho a través d'un llibre.
A la sala infantil i juvenil també hi ha diferents propostes, sobretot del projecte aquest Llegit a Premi, que és un projecte també de lectura per a nens i nenes a partir de 8 anys. A la sala de préstec trobaran mostres de fons, a la sala audiovisual, bueno, a totes les sales. Però avui jo havia demanat a la Josa que vingués i que ens expliqués el projecte aquest de Llegir Més i Millor, que és un projecte que venim preparant des de fa molt temps, i bueno, que si ens ho vols explicar.
Bueno, la Jose Nofre, ets la responsable de l'àrea infantil de la Biblioteca Pública de Lleida.
Sí.
Això què comporta? És a dir, i espera, que jo m'ubico. Entrant a la biblioteca, giro cap a la dreta,
sí.
I és tota la zona, no només la biblioteca, no? Suposo sí, la del fons de la dreta.
Sí, i abarca des de 0 anys fins a 17.
Déu-n'hi-do.
Vale, és infantil i juvenil.
Escolta, tu, quants anys fa que estàs a la biblioteca?
A la biblioteca, 22 anys, i a l'àrea infantil també.
Per tant, sí que et puc preguntar si has notat un increment d'interès cap a aquestes franges d'edat, cap a venir a la biblioteca, agafar llibres, consultar-los...
La veritat que estem molt contents perquè nosaltres, el públic, no ens ha baixat, jo crec que hem incrementat, i que tenim moltíssima gent fent molts préstecs, i tant a les escoles com a famílies, i jo crec que va increixent, no menguant.
Que bé. Home, jo tot això ho dic perquè sé que l'Antònia i tot el seu equip treballen i de valent sempre buscant aquestes activitats. O sigui, que al final la biblioteca no sigui una prestatgeria de llibres, que això ens ho ha explicat moltes vegades l'Antònia, sinó de, vinga, activitats, 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 perquè la gent vingui, s'enganxi, faci aquell primer pas, faci aquell primer préstec...
A vegades, és la manera. Nosaltres, a part de les activitats, és sobretot aquesta prescripció d'un amunt, que a vegades us he explicat, que és una tasca que fan elles molt a la sala infantil i juvenil especialment, que és allò, no?, el típic, el nen que ve és que no sé què vull llegir, o la mare, és que el nen voldria que llegís algo i no sé el què.
Que important és aquesta primera, sí. Aquest primer consell.
I aquí és aquest punt, que si elles saben captar l'infant i l'enganxen i l'encerten, que normalment ho fan, doncs aquell nen és un nen que torna, aquell llibre que em vas recomanar, m'ha agradat, bé, i aquesta és la feina que penso que es nota molt que han anat fent elles des de la sala.
Sí, creem un feedback amb l'usuari, no?
Si teniu canalla a casa, ens esteu escoltant, jo us ho dic per experiència, jo els meus quan eren més petits, que al final el temps també passa i creixen, jo recordo venir a la... no ja a la biblioteca, per entendre'ns, sinó a l'àrea... Doncs mira, t'estic parlant, jo crec que 8, 9, 10 anys, i escolta, és que els havia d'arrencar d'allí, perquè és clar, comencen a veure llibres que els agraden, ells mateixos els agafen i s'asseuen allí, comencen a mirar, ui, me'n vull endur aquest, me'n vull endur aquest, i aquest, però si no ho heu fet, proveu, que de veritat, que no, ho dic com a experiència, que els nens se'ls obre els ulls com a plats allí, i llavors rebre aquest, escolta, comença per aquest, en lloc de voler-te'n endur 7 o 8, que després, doncs...
Ho fan. Van en cistelles, amb 15 o 30 documents.
Bueno, a tot això, avui parlem d'una cosa més concreta, Llegir Més i Millor. Explica'm aquest projecte, aquí va encarat.
Sí, mira, Llegir Més i Millor és un projecte que hem engegat des de l'àrea infantil i és per oferir als nens i nenes, sobretot, que comencen a llegir, la possibilitat de conèixer bones propostes de lectura amb la creació de dues coses, un centre d'interès i d'unes motxilles viatgeres, que van adreçades a les famílies que tenen aquests nens i nenes que comencen a llegir.
Val. De quines edats, perdó?
Pues estem parlant de P5, primer i segon.
Ah, Déu-n'hi-do. Això sí que és començar d'hora. I a les motxilles, què hi poseu?
Sí. O sigui, el centre d'interès està format per tres nivells de lectura, d'aprenentatge lector. ¿Vale? L'iniciàtic, el mitjà i el superior, per entendre-nos. Llavors, cada motxilla, cada nivell va acompanyat de 15 motxilles, totes diferents. ¿Vale? I a cada motxilla podem trobar 7 llibres o contes, tant de llibres d'imaginació com llibres de coneixement, com còmics.
7 a cada una?
Sí, 7. Molt triats, amb bones propostes de lectura, que hem treballat molt per ficar-los a dintre de cada motxilla i que hem pensat molt, moltíssim, què fiquem. I amb això, vull dir, és aquesta tria bona de lectures.
A més, amb diferents, o sigui, hi ha tant, perquè com que hi ha nens que fan aprenentatge amb llengua de pal, lligada, amb lletra majúscula, a totes les motxilles hi ha propostes amb els diferents tipus d'escriptura.
Amb una diferència, perquè hem fet així com un estudi. Al primer nivell i al segon nivell trobarem lletra lligada i lletra de pal, i és el tercer nivell que ja introduïm la lletra impresa. Perquè ens passa que és veritat que molts nens a vegades van a grups de lectura i els hi fan llegir llibres en lletra impresa i en aquestes edats doncs encara no saben llegir amb lletra d'impremta, saps?
Hi ha un debat obert amb això, el tema d'ensenyament. Hi ha països d'Europa que ja estan deixant de fer anar la lletra lligada, d'altres que no. Sí. És l'embolic habitual de l'educació.
Sí, però el que passa que aquí estem encara... Sí, vull dir, perquè he parlat amb professors, no?, i professores i m'han dit
encara.
Això, que es fan encara.
Sí, sí, sí. Escolta, vosaltres quan creeu aquestes motxilles, per quant temps, jo sé que cadascú va a la seva velocitat, però per quant temps creieu que l'acabarà?
Les deixem per un mes.
Per un mes.
Però com tot és renovable, eh? Si no han acabat, poden fer-ho des de casa per renovar un mes més o poden venir a la biblioteca a renovar-la.
Bueno, una setmana per fer dos, quasi bé. Sí,
en aquest cas vam intentar treure-les ara el mes de juny perquè precisament els nens se la poguessin emportar de vacances. O sigui, que a la seva maleta hi hagi aquesta motxilla on tenen les seues lectures, perquè són nens que just han començat a aprendre a llegir. I, bueno, i a vegades durant l'estiu els pares diuen és que m'agradaria que siguis llegint. Bueno, aquí saben que elles han fet una selecció.
Bueno, l'objectiu és una mica com reforçar, no?, l'aprenentatge que han fet a les escoles, una mica, no?, i emportar-lo cap a casa i implicar els pares en aquest aprenentatge.
Molt bé. Hi ha motxilles disponibles o us van voler el primer dia?
Bueno, la veritat és que estem molt contentes perquè vam engegar això la setmana passada i bueno, durant aquesta setmana doncs potser ens en queden tres, eh?
Bueno, perquè passeu per la Rambla d'Aragó directament cap a la Biblioteca Pública de Lleida i si esteu entre P5, primer i segon, doncs tres, que després et pots apuntar, suposo, en una llista d'espera per quan les vagin tornant.
Se poden reservar, les motxilles.
I a part que al centre d'interès hi ha d'altres llibres, eh? O sigui, que tu els pots agafar sols. Tu pots dir, mira, no hi ha cap motxilla disponible, però mira, m'agafo aquest de lletra lligada. Et fas tu el pack. El que passa que em semblava que amb aquest pack era una mica com buscar aquesta complicitat, no? De les famílies amb els nens, de dir, ens emportem aquesta motxilla que serà el que llegiràs durant l'estiu.
Bueno, i a part, les motxilles han caigut molt en gràcia, sí, perquè els nens marxen amb la motxilla ficada
és una bona pensada,
de la biblioteca. I la veritat és que estan, inclús ens pregunten si es poden comprar les motxilles. O sigui, els encanten les motxilles. I diem, no, que les motxilles no es poden comprar de moment.
Això és com el que acaba jugant amb la caixa en lloc del que hi ha dins, doncs aquí el mateix. Sí, la motxilla sí. és la pera.
Sí, sí.
Molt bé, doncs això, si us atenceu a la biblioteca, si ja no n'hi ha, doncs hi ha una llista d'espera i us avisaran. Això suposo que és juliol i agost. A partir del setembre ja no?
Sí, sí, sí.
Sí.
No, és que a partir del setembre ampliem els 15 motxilles més del segon nivell i 15 més de superior. N'hi haurà 45.
I voleu aguantar llavors tot el curs?
Tot l'any.
Això
queda per sempre més.
Sí, la idea és deixar-ho. Això és el mateix que vam iniciar un projecte a la biblioteca, que també és quan els nadons, quan venen a la biblioteca a fer-se el carnet, els proposem que s'emportin una motxilla, on elles també han fet una selecció de documents per començar amb els nens, llibre tàctil, llibre dur, llibre pels pares, i també marxen amb una motxilla de colors molt bonica, i bueno, d'aquestes igual n'hi tenim 50 ja.
Sí.
Perquè les hem anat reposant i anar ficant de noves.
Sí, sí.
José, ja entenc que, ja ho has explicat, estem parlant de P5 primer i segon, ja hi poseu llibres adaptats a aquestes edats, però des d'aquí diem el que diem sempre. Encara tenen una edat en la que ho poden fer amb la mare o el pare al costat, de llegir aquests llibres?
Bueno, la idea està que ho facin amb els pares, amb la implicació dels pares, i perquè jo crec que els necessiten en aquests moments els pares.
O sigui, no es tracta de tal la motxilla i espavil, ja ens veuen d'aquí un mes.
No, la veritat és que venen amb els pares i estan un rato triant a veure quina motxilla es volen endur i pactant i discutint que s'emporten i que no. O sigui, en aquestes edats els pares crec que encara estan molt implicats.
José, a tu on et trobem de la biblioteca físicament?
A l'àrea infantil.
Allí, no? A l'entrar a la dreta, al fons. No, ho dic ara perquè estava pensant, si se us acaben les motxilles, hi ha una cosa que se m'ha ocorregut ara, els pares que poden comprar-se una motxilla buida, venen a veure la José i li diuen, escolta, mira, aquest és, et el presento, aquest és el nen o la nena, té tants anys. I us farà la motxilla a mida, per entendre'ns.
Ah, sí, sí, sense cap tipus de problema.
Clar, és que al final, vull dir, dins de les motxilles no hi ha res que no trobem a la biblioteca.
No. No, no, els llibres que hi ha a les motxilles estan també al centre d'interès.
Clar. Doncs ja ho veieu, eh? Llegir més i millor. És una iniciativa que ja queda, eh? Que comença ara l'estiu, però que ja ha començat, vaja, però que ja quedarà durant l'any. I la resta de l'any no veig per què no hagi de ser una bona activitat.
Eh? A més, la setmana que ve està previst que s'aprovi el Pla Nacional de la Lectura aquí a Catalunya, i creiem que aquesta és una iniciativa que encaixarà molt bé. Vull dir, tots sabeu que amb els resultats de les estadístiques i dels tests que van sortir tenim un problema, sí, sí, de comprensió lectora als nens i nenes en aquest moment, i bueno, des de les institucions i sobretot des de la biblioteca, bueno, apostem molt per a que, bueno, donar suport a tot això i intentar de revertir aquest tema.
Molt bé. Doncs José Nofre, sí, Nofre, escolta, que ha estat un plaer que hagués pogut tornar aquí als estudis, eh? I enhorabona.
Gràcies.
Perquè la iniciativa és molt maca, eh?
Sí.
A més, és fer cantera, això, eh?
Sí.
És fer cantera, cuidar sí, des de ben petits. Gràcies, José.
A tu.
I Antònia.
A vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, jo quan us dic que l'Espai Groc, la gràcia de l'Espai Groc és les prescriptores que tenim, de veritat que m'heu de creure. És a dir, la gràcia de l'Espai Groc, us dic de veritat, que són les persones que venen aquí a explicar què no t'has de perdre. I dic això perquè la setmana passada, o fa dues setmanes, ja no recordo, a mi la Maribel em va dir, hi ha una activitat que fem que, aviam, totes estan bé, que sempre ho diem, però aquesta no te la perdis, no te la perdis, no te la perdis, i no me la vaig perdre, i va ser espectacular, Maribel.
Sí, 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 així és, va ser la conferència per al públic familiar que vam fer el passat 4 de juliol, que portava per títol Veig coses meravelloses, la qual doncs vam tindre l'oportunitat doncs de gaudir una vegada més amb la presència de l'arqueòloga Núria Rosselló, que ens va fer un viatge per les tombes faraòniques, no? I en aquesta ocasió vam tenir, doncs, l'oportunitat...
Bueno, sala plena,
Sala plena
i si fos pel boca a boca,
sí,
si hi hagués una demà,
sí, sí, sí,
o sigui, l'endemà i dos dies després, t'asseguro que,
sí, sí,
que exauríeu segur,
sí, sí. Sala plena i també, val a dir que hi ha persones que es van quedar també, doncs, al carrer sense possibilitat, doncs, d'accedir, doncs, amb aquesta conferència.
Bueno, la veritat és espectacular.
Sí, sí.
Us coneixeu amb la...
Sí.
Perquè me'n va parlar molt bé de tu, eh? Vaig poder parlar amb ella un momentet després.
Sí, 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 ens coneixem molt amb la Núria Rosselló. De fet, és una persona, és una gran col·laboradora de Fundació La Caixa, ha treballat en diversos projectes i sobretot està especialitzada en aquests projectes de civilitzacions antigues, no? Ella és la que ens ha fet el projecte educatiu de l'exposició Faraó Rei d'Egipte, és a dir, és la que ha creat el discurs que l'equip educatiu de Caixa Fòrum Lleida va, doncs, impartint les visites guiades a l'exposició Faraó Rei d'Egipte, no? Unes visites que, com dèiem, com hem tingut l'oportunitat de comentar en diverses ocasions, visites adaptades a tot tipus de públic, no? El públic general, el públic escolar, el públic familiar. I bé, i en aquesta època de l'any, ara val a dir, doncs, que estem duent a terme un ventall ampli de visites guiades, però adreçades als nens i nenes que participen en casals i esplais d'estiu.
Molt bé. Doncs el faraó que està tocant a final, almenys al Caixa Fòrum Lleida,
final,
que això s'acaba el 23 de juliol. Eh?
Sí, sí, això s'acaba el 23 de juliol. Comentar una vegada més que les visites que tenim programades cada dissabte a 6:45 de la tarda ja fa temps que estan exauridíssimes.
Al maig ja dèiem que estaven exaurides.
Sí, sí, que em van programar de noves per poder, doncs, donar resposta, doncs, a aquelles persones que ens reclamaven aquest tipus de visita, però ja estan exaurides. També les visites per al públic familiar, que també programem, doncs, aquestes tardes del mes de juliol, també estan exaurides. Però bé, l'exposició continua fins al dia 23 de juliol i a mi sí que m'agradaria recordar una vegada més que en aquests horaris de màxima afluència, com són divendres a la tarda, dissabte al matí, dissabte a la tarda i diumenge al matí, el visitant de Caixa Fòrum Lleida es trobarà, doncs, una persona en sala, que és l'educador, en el qual qual, sense oferir-li doncs una visita guiada pròpiament dita, sí que s'hi podrà adreçar per consultar-li o per demanar-li doncs aquelles pistes per poder fer doncs que la visita doncs sigui doncs molt més gratificant, no? Uh-huh. L'educador de sala val a dir que és el pont entre el públic i l'exposició de, en aquest cas, Faraó, rei d'Egipte.
Molt bé. Anem a parlar avui de dues activitats al CaixaForum. Sí. Podríem parlar de més, però com que estan exaurides, doncs
sí,
res.
Sí, sí.
Us dono a la web caixaforum.org/Lleida, allí ho trobareu tot, caixaforum.org/Lleida. Uh-huh. Pel que m'has passat, Maribel, veig que ens vols fer caminar? És això?
Sí, però caminar d'una forma molt, molt, molt plaent, molt plaent, molt plaent.
No, no, expliquem-ho. És molt sa caminar,
sí, 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 sí.
Això és molt diuen.
Sa, és molt sa.
No, és molt sa, de veritat que sí. A veure, el dia 12.
El dia 12.
Dos quarts de set de la tarda.
Dos quarts de set de la tarda, no les set de la tarda ni les sis de la tarda, dos quarts de set de la tarda. Hem programat un taller que porta per títol El passeig ideal, per això em deies, ens
sí,
vols
sí,
fer caminar?
Sí, sí, no, és que ara dic, sí, sí. Jo crec que ens vol fer caminar.
Bé, doncs és un taller que hem organitzat, que forma part dintre de la programació familiar de CaixaForum Lleida, està adreçat a nens i nenes a partir de 5 anys en endavant, i és un taller en el qual els participants els hi permetrà doncs reflexionar sobre la seva ciutat ideal, no? És un taller que estarà conduït per un artista, que és Irene Visa, és una noia que és de Banyoles, que és artista resident al Centre d'Art Santa Mònica de Barcelona, els seus treballs han estat exposats en molts equipaments culturals, com la Fundació Miró, l'Espai Bòlit a Girona, la Casa de la Cultura a Girona, i ella doncs ens portarà doncs aquest taller d'arts plàstiques a CaixaForum Lleida, en el qual els nens i nenes els hi permetrà reflexionar sobre quin tipus de ciutat, quina és la seva ciutat ideal. És a dir, com volen que siguin els... com volem que siguin doncs els carrers, uh-huh. Com volen que siguin doncs els parcs, les zones de d'esbarjo. Nosaltres en aquest taller el que pretenem doncs és que els nens i nenes reflexionin sobre aquesta ciutat i com ens agradaria que fos en definitiva doncs aquesta ciutat, què és el que ens falta, què és el que ens agradaria que no hi fos. Bé, és un taller de...
No, anava a dir que si troben a faltar alguna cosa sempre poden fer un escrit, una suggerència a l'Ajuntament de Lleida, a veure si tenen sort, suposo que trobaran a faltar...
És una possibilitat.
Sí, sí, no
és
sé.
Una possibilitat.
No sé. Ho podem fer, però és un taller en el que amb fonament pots, suposo que arribaran a la conclusió
sí,
de què és més adient i què no.
Sí, sí, sí. A partir d'aquí, a partir de totes aquestes activitats participatives que inclouen doncs, aquest taller, reflexionarem per tal doncs, de dibuixar doncs, quina és la nostra ciutat ideal, quina és la ciutat que nosaltres volem.
Però sortiu a caminar o no?
No. El taller es du a terme exclusivament a l'Espai 3 doncs, de CaixaForum Lleida. I
bueno, això al sortir. Quan sortiu, llavors sí, ja podeu anar a buscar aquests racons a la ciutat.
Sí. I el públic doncs, que vingui doncs, també tindrà l'oportunitat, si vol pot avançar doncs, l'entrada doncs, a CaixaForum Lleida, l'oportunitat també de visitar doncs, l'exposició Faraó, rei d'Egipte, és a dir, completar doncs, aquesta experiència, no solament doncs, amb un taller d'arts plàstiques, en aquest sentit, sinó també doncs, amb la visita per lliure.
Correcte.
A l'exposició.
Això serà dimecres vinent, dia 12, i l'endemà, dijous, dia 13, a les 7 de la tarda. Aquí també ens fixem amb els petits de casa.
Sí, 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 així
és. És un cicle, de fet.
Sí, és un cicle de cinema i que ja n'hem tingut l'oportunitat uh-huh. de parlar-ne al llarg d'aquests divendres aquí en l'Espai Groc, i concretament doncs, aquest dijous a les 7 de la tarda, insisteixo, a les 7 de la tarda tindrem una projecció que porta per títol Perdut i trobat, no? I val a dir que és una història d'un nen que un bon dia doncs, es troba un pingüí davant de casa seva i es veu i es creu amb l'obligació de tornar-lo doncs, al seu lloc, no? Al seu lloc d'origen. I és per això...
Al seu lloc d'origen.
Sí, 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 sí. I és per això doncs, que a partir d'aquí inicien doncs, tot un camí per arribar fins al Pol Sud. És un conte màgic sobre l'amistat i la solitud, acompanyat doncs, de 5 històries sobre la importància de tenir algú a prop que ens ajudi, que ens estimi i sobretot doncs, que ens cuidi. No?
Molt bé.
Perdona, Maribel, només una cosa. Si de la sortida del taller algun nen li ve de gust, l'endemà pot passar a la biblioteca perquè diu la Jose que el tenim.
Ah, mira.
Oh, sí, 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 sí.
A més, l'hem recomanat aquest any a les visites escolars durant tot el curs.
Ostres, doncs, això sí que és una comunió.
Pel·lícula i llibre, tu.
Sí, 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 perquè és un àlbum il·lustrat d'Oliver Jeffers de l'any 2005 i val a dir que realment la història està inspirada en una notícia que va cridar molt l'atenció al propi autor, no? En una excursió escolar al zoo de Belfast, un nen va entrar al recinte dels pingüins i es va endur literalment... Caram. Un pingüí a casa seva, una cria de pingüí, perdó, a casa seva, i el va tenir durant tota la nit a casa seva, sense que ningú, doncs, se n'adonés, no? I bé, el pingüí va passar la nit a la casa del nen i a partir d'aquí Jeffers va imaginar, doncs, aquesta història que tindrem l'oportunitat de veure-la el proper dijous, dia 13 de juliol a les 7 de la tarda en pantalla gran a Caixa Fòrum Lleida.
Doncs si voleu us ho acabo de lligar del tot. Teniu la pel·lícula.
Conclusió.
Després poseu en pràctica el taller de la passejada, feu una passejada fins a la Biblioteca Pública de Lleida i d'allí agafeu el llibre en préstec. O sigui, ja ho tenim tot lligat, això.
El pla ideal.
Molt bé, doncs ens plantem a les dues, ja veieu que segueixen havent propostes, tot i ser juliol, i que en seguiran havent aquest estiu a la ciutat de Lleida. Avui ha estat amb nosaltres la Puri Terrado, també la Maribel Tos, l'Antònia Capdevila, ens ha acompanyat també la Jose Nofre, que és la responsable de l'àrea infantil de la Biblioteca Pública de Lleida. Que tingueu bon cap de setmana.
Gràcies, igualment. Gràcies.
I nosaltres que ens plantem ja a les dues, sóc el Ricard Álvarez, que acabis de gaudir del cap de setmana. Dilluns hi tornem encara, des de Lleida, a les 12:20. Fins llavors, segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE.